Tot costa.
Com sabeu, és notícia d'impacte d'aquest dilluns que l'Agència Mundial Antidopatge va sancionar Rússia sense poder participar en competicions d'abast mundial durant els pròxims 4 anys per falsificar dades de controls antidopatge. Això vol dir que, si el TAS no diu el contrari, d'entrada no seran els Jocs de Tòquio de l'estiu vinent. Per analitzar la situació, tinc en línia el director general adjunt del COI, el senyor Pere Miró. Senyor Miró, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per ser al Tot Costa en una setmana remoguda, diguem-ho així, pel que fa a l'esport mundial. Li vull començar preguntant directament. L'esport rus està malalt des de fa massa temps?
Jo penso que aquí, quan estem parlant d'aquest cas, hem de diferenciar etapes. Tot el que s'està discutint actualment són coses que varen passar i estan provades entre aproximadament el 2009 i el 2015. El 2015 és quan es va destapar tot un sistema que hi havia, està clar, un sistema que era en primer lloc per ajudar certs atletes a ser més, podríem dir, més eficaços, més poderosos, dopant-se i al mateix temps intentant encobrir aquest sistema, no? És un sistema que està clar que el van muntar unes persones. Una d'elles, el principal, és la que ho va denunciar i que després va fugir als Estats Units i que ara està als Estats Units, el senyor Rodchenko. I aquest sistema, hem de ser clars, es va acabar. Per tant, sí que hi va haver, doncs, el que vostè comentava, una malaltia, jo diria més que una malaltia, que hi va haver durant uns anys, està clar i està demostrat. Però també està clar i demostrat que a partir d'aquell moment, doncs, estem parlant des del 2016, quan la UADA llavors va intervenir d'una forma contundent dins d'aquestes estructures i quan tot l'esport mundial, doncs, va reaccionar, que aleshores també els russos, per entendre'ns, i quan parlem dels russos, és clar, no es pot ficar tothom a Rússia dins del mateix paner, això està ben clar, doncs els russos també van reaccionar i aleshores doncs van netejar la casa. I per tant, l'esport rus, certament, i seguint amb el seu terme, creiem que ha estat malalt, molt malalt durant uns anys, però després del 2016 s'ha, diríem, curat, s'ha curat i creiem que està força curat en aquest moment, però el que passa és que estem jutjant de fets que van passar en aquell moment i que realment s'han d'aclarar i el que s'està jutjant és el que va passar llavors, fonamentalment.
Pel que diu vostè, per tant, podem assegurar que els esportistes russos que a nivell individual acabin competint als Jocs estaran nets?
A veure, aquí també és una mica el mateix. Parlant de partir del 2016, el que li puc jo assegurar dins de les meves informacions és que des d'aquell moment, tant la Russada com tots els òrgans de control d'aquests esportistes han funcionat. I això la mateixa UADA ho certifica. I si es llegeix, poguéssim llegir en el moment oportú amb detall el que és aquest informe de la UADA, de les recomanacions de l'altre dia, no posen en dubte que la Russada, que és, com vostè sap, l'agència de control de dopatge rus actual, funciona amb plena eficàcia i amb tota fiabilitat perquè és la pròpia UADA que la controla. I realment podem dir que els esportistes que avui en dia estan competint, russos, a un nivell internacional, estan seguint una sèrie de controls doping tan alts que realment sempre hi pot haver algun cas, però que podem descartar tot sistema organitzat per ajudar a dopar. Una altra cosa és el fet que aquells esportistes que havien estat protegits entre aquells anys que estic parlant, del 2009 al 2015, i que van guanyar probablement títols mundials en aquella època, i que algun títol olímpic inclús, pues si no queda clar, doncs, si en aquell moment estaven dopats o no, cosa que no es va poder detectar, pues, aleshores sempre quedarà el dubte de si aquelles medalles que es van guanyar en aquella època eren legítimes o no. Això és el que s'està intentant esbrinar, la legitimitat d'aquelles medalles i també de que hi ha alguns d'aquests esportistes, però ja no molts, que encara estan en actiu avui en dia. I aleshores també hem de diferenciar dues coses. Aquests esportistes avui en dia encara en actiu, dels d'aquella època, pues, jo no dubto que que avui en dia estiguin nets, perquè segur que segueixen tots aquests controls, que ja he dit. Però, en canvi, en aquella època hagueren pogut estar, podríem dir, dopats, i en resum que mai no se'ls ha castigat fins al moment, i per tant s'haurien declarat tots aquests casos. Per tant, una vegada més hem de diferenciar entre aquesta línia que jo deia abans i després del 2016.
Temen que Putin promogui un boicot per part de països pròxims a l'òrbita russa de cara als Jocs?
A veure, jo, seguint precisament el que vostès diuen, les declaracions que hi va fer el president Putin, dient que anirà endavant del TAS, pues entenc que això significa jugar al joc, que volen jugar al joc que està establert i acceptat entre tots. O sigui, tots nosaltres hem acceptat, tots som firmants de l'existència de la UADA, vol dir que tots acceptem que la UADA existeix i que seguim les regles de la UADA, i en les regles de la UADA està, que evidentment, si hi ha un desacord, hi ha un tribunal arbitral de l'esport, que també tots reconeixem, els russos inclòs. Per tant, seria, des del meu punt de vista, bastant insostenible. Llavors sí que seria sortir del sistema, que els russos doncs decidissin no acceptar els propis òrgans que nosaltres hem creat per arreglar tots aquests conflictes, precisament.
Senyor Miró, entenc que la sanció a Rússia és primera plana, però ja que tenim l'oportunitat de parlar amb vostè, deixi'm preguntar-li pels Jocs de Barcelona-Pirineus de cara al 2030, la candidatura catalana. Vostè s'hi ha mostrat partidari, però li vull preguntar si la situació política del país pot complicar la candidatura.
Bueno, evidentment, jo diria que no la facilita. Però perquè, bueno, també permeti'm continuar amb aquest punt. Evidentment, perquè una candidatura, i ara em col·loco el meu barret de Comitè Olímpic Internacional, perquè una candidatura pugui ser realment acceptada per al Comitè Olímpic Internacional, hi ha un punt essencial, que és que hi hagi una unitat al darrere d'aquesta candidatura. És molt important aquest punt d'unitat. I per nosaltres, evidentment, el fet de que hi hagi una entesa dins de lo que és les relacions Catalunya-Espanya, el conjunt dels Pirineus, que hi hagi aquesta entesa, és essencial perquè la candidatura es pugui considerar sèriament. Això d'una banda. I de l'altra banda, per això li diré que jo sempre sóc optimista, perquè, escolti, jo sempre, amb les experiències que m'ha tocat viure aquí en aquest moviment olímpic, he vist que l'esport és una eina única per l'entesa. Per l'entesa de comunitats diverses, per resoldre conflictes i per apropar la gent. I això, miri, amb un univers tan ample com és el món, que m'ha tocat veure una mica des del punt de vista de conflictes, diria, es parli del tema més popular que coneix tothom, com les relacions Corea del Nord, Corea del Sud, o la situació a Bòsnia-Herzegovina quan va acabar la guerra, o les relacions que podríem dir de diverses faccions a l'Iraq, o arreu del món, jo he vist que l'esport sempre ens ha ajudat a fer ponts, diàleg, i sobretot a apropar la gent. Per tant, jo estic convençut que aquesta candidatura pot ser no solament viable, sinó que pot ser una eina única realment per apropar gent.
I seguint amb aquest barret del COI que deia que es posava, el Comitè Olímpic viu amb preocupació o amb indiferència, per tant, el moviment independentista a Catalunya?
A veure, nosaltres diríem que... Miri, el meu president, i per tant jo sóc sempre molt respectuós amb tots els presidents i amb el meu mes, té una frase molt bona, que és que dir que nosaltres doncs no podem ser apolítics perquè vivim en un món polític. Per tant, no hi ha organització en el món que pugui dir jo sóc apolític. Però en canvi el que sí podem dir i hem de dir nosaltres és que som políticament neutrals. Això és el que ens preserva aquest moviment. Per tant, nosaltres som neutrals amb això totalment. El que passa és que hem d'entendre la situació i hem d'esperar a veure com evoluciona, amb un respecte total a totes les bandes. Tenim un respecte total a totes les bandes, escoltem a tothom i, en tot cas, seguim els aconteixements.
Senyor Miró, ha estat un plaer conversar amb algú que és el mateix pinyol de decisió de l'organisme més important de l'esport mundial. Senyor Pere Miró, moltíssimes gràcies per ser avui al Tot Costa. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vostè. Ha sigut també un plaer i una abraçada per tots vostès. Moltes gràcies.